Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest dilluns 10 de febrer. Avui comencem el repàs a l'actualitat amb l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar externalitza el servei d'enllumenat públic. Aquesta externalització arriba després que l'Ajuntament, amb el suport de l'Institut Català d'Energia, l'ICAEN, impulsés una auditoria de l'estat de l'enllumenat públic amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Ebre i també de l'Agència d'Energia del Consorci de Serveis Agroambientals de les comarques del Baix Ebre i el Montsià, el CODE. El consum anual inicial actual calculat a partir de les potències instal·lades és d'1.721.717 aproximadament quilowatts-hora any. Un cop implantades les accions proposades, el consum futur es preveu que serà de 966.262 kilowatts-hora any. Això suposa un estalvi de prop de 755.455 kilowatts-hora any, que significa que el consum final serà el 43,88% inferior a l'actual. Això suposarà un estalvi econòmic de prop de 96.700 euros sense comptar l'IVA. Actualment, els tècnics municipals ja estan valorant quina serà l'empresa de serveis energètics, l'ESSE, que s'encarregarà de la gestió de l'enllumenat després d'haver convocat el corresponent concurs per l'adjudicació d'aquest servei per una concessió de 15 anys. L'ESSE té l'obligació de subrogar un dels dos treballadors municipals que actualment presten serveis de manteniment de l'enllumenat amb les mateixes condicions laborals bàsiques que disposa dia d'avui, com ara sou, categoria i antiguitat. L'altre treballador continuarà dins de la brigada municipal. Escoltem Rubén Lallana, regidor de gestió del territori de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Una vegada presentat aquesta auditoria, vam veure quines eren les conseqüències energètiques, lumíniques i econòmiques de l'aplicació de la nova normativa. És a dir, durant anys i anys s'han anat succeint noves normatives que estableixen com ha de ser l'enllumenat públic, a quines normatives s'han d'adaptar, i en definitiva se tracta de que siguin el més sostenibles energèticament possibles. No? Nosaltres, doncs, no cal dir-ho, no estem complint a rajatabla aquestes directrius perquè no s'ha pogut substituir tota la infraestructura necessària, és un tema molt costós, i a partir d'aquí hem decidit que això s'ha de fer. Com? Hem decidit que la forma més, i a més això ho estan fent molts ajuntaments, no és que sigui una cosa única de l'Ajuntament de la Ametlla de Mar, el que hem fet és treure un concurs perquè una empresa especialitzada en serveis energètics pugui a terme aquest servei.
L'empresa seleccionada invertirà en millores d'estalvi i eficiència energètica. En concret, es realitzarà la substitució de totes les làmpades i equips dels 3.633 punts de llum de la xarxa de l'enllumenat públic. Es realitzarà la substitució de fins a 1.000 lluminàries. També es farà la implementació dels sistemes de telemesura de comptadors i telegestió dels elements. Aquest sistema permetrà a l'Ajuntament consultar a temps real, a través d'un software, d'un programari via internet, totes les dades necessàries per a poder controlar el correcte funcionament del servei d'enllumenat públic i el desenvolupament del contracte. També realitzarà la reforma o reposició de tots els quadres d'enllumenat que ho requereixen. Finalment, també està previst l'adequació de les conduccions elèctriques de l'enllumenat públic que es trobin malmeses. I en la plana territorial, un estudi detecta la presència d'un bacteri causant de gastroenteritis en aus caçades al delta de l'Ebre. Un estudi del Centre de Recerca en Salut Animal, el CRESA, de l'IRTA i la Universitat Autònoma de Barcelona ha detectat la presència del bacteri Campylobacter, principal causant de gastroenteritis en humans, en mostres d'aus aquàtiques caçades al delta de l'Ebre. Després de l'anàlisi de mostres fecals de 318 exemplars de 9 espècies cinegètiques diferents, abatudes d'octubre a febrer entre el 2008 i 2011, els investigadors van trobar aquest bacteri en un 78% de les fotges. En canvi, no es va poder certificar la presència de salmonella, l'altre gran agent causant de gastroenteritis. La investigadora del CRESA, Marta Cerdà, apunta que els contagis es poden evitar aplicant mesures higièniques en la manipulació i fent una bona cocció. Un nom propi avui també és notícia. El secretari de la Confraria de Pescadors del Tebre, Pasqual Chacón, ha estat nomenat president del grup d'acció litoral, el GAL Costa de l'Ebre, una entitat associativa que té la finalitat de gestionar els ajuts dels fons europeus de la pesca, del qual també forma part l'Ametlla de Mar. Durant aquests darrers 4 anys, el grup ha atorgat 927.641 euros aproximadament de subvenció entre els 62 projectes aprovats. Entre aquests destaquen, per exemple, el projecte de peix de llotja de l'Associació de la Confraria del Mar de l'Ebre, que vol promoure en el sector de la restauració l'adquisició directa de peix de la llotja, i el projecte, per exemple, educatiu del taller del peix per apropar a les escoles els diferents tipus de peix, com cuinar-los, i el funcionament de les subhastes a les confraries. Tortosa accelera la reforma dels carrers pendents del nucli antic. La mobilitat és una de moltes assignatures pendents al nucli antic de Tortosa. Les condicions dels carrers i, sobretot, la falta d'aparcament i de transport públic fan que resulti complicat transitar i, sobretot, aparcar en aquesta zona de la ciutat on es concentren molts equipaments i serveis, des dels jutjats a la biblioteca, passant per la delegació del govern o l'escola oficial d'idiomes. Aquesta situació podria començar a revertir-se en guany amb l'entrada en funcionament del nou aparcament soterrat del carrer Montcada, la reforma de diversos carrers i la reordenació del trànsit prevista per l'Ajuntament de Tortosa i la policia local. Uns canvis que compten amb el suport de l'Associació de Veïns del Centre Nucli Antic de Tortosa. Les obres de l'aparcament soterrat de l'edifici de les delegacions de la Generalitat acabaran cap a finals d'abril, segons ha informat l'empresa constructora a l'Ajuntament. Però tot apunta que la data d'obertura de l'equipament s'endarrerà a l'espera de la reforma del carrer Montcada, molt malmès precisament per les obres d'aquest aparcament. L'Ajuntament preveu aprovar avui el projecte de millora del carrer Montcada, juntament amb la plaça Montserrat i el carrer Bonaire, una de les darreres actuacions incloses dins del pla integral del nucli antic de Tortosa, el PINCAT. Per altra banda, els veïns de Tortosa demanen un servei de transport públic. Les associacions de veïns del Rastre, el nucli antic, demanen també la creació d'un servei de transport públic amb un minibús que permeti transitar pels carrers estrets del nucli antic i accedir als equipaments de la zona sense necessitat d'agafar el vehicle particular. Dues emprenedores d'Ulldecona i Alcanar creen unes polseres personals i uns adhesius per a vehicles amb codis QR amb informació per a sanitaris i bombers. La tecnologia al servei de les persones i per salvar vides. Aquesta és la premissa amb què s'han posat a treballar dues emprenedores d'Ulldecona i Alcanar, Emma Brunet i Rosa Mari Vila, impulsores de l'empresa MedInfo, que comercialitza polseres i adhesius amb codis QR que inclouen informació mèdica de les persones que les porten o els vehicles que condueixen. Les polseres són totes elles de color grana i de silicona, amb codi QR únic per a cadascuna. La persona que la compra es registra i es posa al seu perfil tota la informació mèdica i de contacte que consideri oportuna. D'aquesta manera, si té un accident o qualsevol altra incidència, qui l'atén pot trobar aquesta informació de forma ràpida a través del mòbil només amb l'ajut d'un lector de codis QR. La comercialització arrencarà a finals d'aquest mes i es farà principalment a partir de la web www.medinfo.es. I avui el temps també és notícia i protagonista, sobretot el vent. Activada l'alerta del pla Procicat per forts vents arreu de Catalunya, especialment a l'extrem sud, per tant aquí a les Terres de l'Ebre i també al nord-est. Davant d'aquesta situació, el sotsdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha demanat molta precaució perquè les fortes ràfegues de vent afectaran especialment amb força a les comarques del prelitoral de Tarragona i del sud de Barcelona. De fet, es preveu que se superin els 125 km per hora a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre. En el Pirineu i Prepirineu, el llindar serà de 90 km per hora. Entre la 1 i les 7 de la tarda serà el moment de més intensitat de les ventades. Entre les comarques que patiran aquests forts cops de vent està el Baix Ebre i el Montsià. Davant d'aquesta situació, Sergio Delgado ha recordat que a les zones on bufi amb intensitat cal tenir molta precaució en la conducció. També ha recomanat evitar situar-se al costat de murs, anuncis publicitaris exteriors i qualsevol element mobiliari inestable o que pugui patir danys amb alguna ratxa de vent. Igualment, cal retirar els elements que no estiguin ben fixats de terrasses i balcons per evitar que es precipitin. I a continuació, el temps dels esports.
El primer equip de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar va empatar 0 gols al partit d'aquest diumenge a la tarda a casa davant l'Horta de Sant Joan. Els calerós s'enfrontaven davant d'un dels equips que s'ha espavilat en el darrer tram de competició. Els de l'Ametlla, ja fora de les posicions de descens directe, refiaven amb els 3 punts de la victòria per assolir una posició més còmoda. No va poder ser així i els de l'Ametlla de Mar, que van buscar aquesta victòria al llarg de tot el partit, doncs no van tenir l'encert que caldria per emportar-se una merescuda victòria. En tot, Narcís Labòria, entrenador de l'equip, dona per bo aquest empat i el punt, sobretot, per la posició que es manté a la classificació.
Crec que mereixíem una miqueta més, però bueno, doncs no vam tindre l'encert de poder marcar un gol. No? Tot aquí vam tindre bastantes ocasions, però bueno, doncs, el futbol és així, si no entra, doncs no pots anar sumant més i el punt este doncs, bueno, se dona com a bo, vist el partit te quedes una mica de mal gust, però bueno, el que sigui a sumar, tot mos va bé.
Les expectatives de jugar 4 partits seguits a casa eren grans. De fet, al final d'aquests 4 partits el balanç és de 8 punts aconseguits sobre 12 possibles pels empats que s'han produït davant del Deltebre i davant de l'Horta de Sant Joan. Així, els de l'Ametlla de Mar són a la 13a posició amb 24 punts, encara molt a prop de les posicions de descens que se situen a 3 punts per darrere. La resta dels partits que es van disputar van tenir els següents resultats. Mora la Nova Atlètic 3, Sant Jaume d'Enveja 1, Vilalba 2, Alcanave 0. Batea 0, Deltebre 1, La Sénia 3, Corbera d'Ebre 1, Flix 3, Pinell 0, Ulldecona 1, Camarles 1, Aldeana 1, Santa Bàrbara 2 i Olímpic Mora d'Ebre 7, Remolins Vitembé 0. La classificació està encapçalada pel Camarles, el pròxim rival dels Caleros, amb 43 punts. Segon s'ha posat el Deltebre, amb 41, i tercer l'Ulldecona, amb 39. A la quarta posició hi és el Flix amb 35 punts, els mateixos que el Batea. Segueix Corbera d'Ebre en 32, Aldeana 31, La Sénia 30, Santa Bàrbara 29, Mora la Nova i Horta de Sant Joan amb 28, Olímpic Mora d'Ebre amb 26 i l'Ametlla de Mar 13 amb 24. A partir d'aquí, 14 el Pinell amb 23, 15 l'Alcanave amb 22 i en posicions de descens directe Sant Jaume d'Enveja amb 21, Vilalba amb 17 i Remolins Vitembé amb 5. El pròxim rival de la Cala serà el Camarles en un partit que es disputarà el pròxim diumenge en el Camarles al capdavant de la classificació i la Cala com a 13è classificat. Hi ha un total de 19 punts de diferència entre els dos. La referència la tenim en el partit de la primera volta, on es va imposar en el tram final del partit, en els últims minuts, el Camarles per 0-1, en un partit en el que el més just hagués estat l'empat, però en el que l'Ametlla també va tenir les seves opcions d'endur-se la victòria. Els caleros es creixen davant dels millors equips de la categoria, recordant ara fa poc l'empat a casa davant del Deltebre, segon classificat. Així doncs, Camarles l'Ametlla de Mar el pròxim diumenge, una ocasió per donar la sorpresa i per assegurar-se encara més la permanència en aquesta categoria.
I a continuació repassem les notícies que han sigut avui actualitat d'aquest dilluns 10 de febrer. A la Milla de Mar, l'Ajuntament externalitza el servei d'enllumenat públic. L'Ajuntament preveu un estalvi energètic de prop del 44% respecte a l'any passat. Això suposarà un estalvi econòmic de prop de 96.700 euros sense IVA. En la plana territorial, un estudi detecta la presència d'un bacteri causant de gastroenteritis en aus caçades al delta de l'Ebre. El Centre de Recerca en Salut Animal, que ha trobat Complobacter, principalment en fotges, recorda que la higiene en la manipulació i bona cocció eviten el contagi. Nom propi també avui ha estat notícia perquè Pasqual Chacón és el nou president del GAL Costa de l'Ebre. Per tant, el secretari de la Cofreria de Pescadors de Deltebre, Pasqual Chacón, ha estat nomenat com a president d'aquest grup d'acció del litoral Costa de l'Ebre, una entitat associativa que té la finalitat de gestionar els ajuts del Fons Europeu de Pesca, en la qual també hi és present, evidentment, la Mella de Mar. Tortosa accelera la reforma dels carrers pendents del nucli antic. L'aparcament soterrat del carrer Montcada encara la recta final de les obres, però no entrarà en servei fins que la via estigui arranjada. Els veïns demanen un servei de transport públic. Codis QR per a emergències. Dues emprenedores d'Ulldecona i Alcanar creen unes polseres personals i uns adhesius per a vehicles amb codis QR amb informació per a sanitaris i bombers. I activada l'alerta del pla Procicat per forts vents arreu, especialment aquí a les nostres terres, a l'extrem sud i també al nord-est de Catalunya. Sobretot les fortes ratxes es concentraran entre la 1 i les 7 de la tarda. I en l'àmbit esportiu hem parlat avui de futbol i del primer equip de la Cala. Empata a 0 davant de l'Horta de Sant Joan a l'espera de visitar el camp del líder. I fins aquí l'actualitat informativa d'aquest dilluns 10 de febrer. El control de sons acompanyat Imma Brull, us ha parlat Olga Tomàs. Moltes gràcies per la seva atenció.